Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Canvi tarifari al transport metropolità. A partir de l'1 de gener, els usuaris del transport públic disposaran de targetes noves. Montse Manent.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha subratllat que l'usuari habitual resultarà beneficiat i que la mesura cridarà a més ciutadans a optar pel transport públic, ara que s'implementarà la zona de baixes emissions.
El model tarifari al qual tendim és el de beneficiar la freqüència de l'ús en el preu. I per fer-ho, simplifiquem el nombre de títols. Ens trobem en un canvi de model de mobilitat en el que el transport públic ha de passar d'un rol complementari a un rol central i en què es vol fidelitzar l'usuari.
Pendents a aquesta hora de l'evolució de la llevantada, que ha deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts del país, provocant vàries afectacions.
Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i el Ventcat en fase d'alerta. A la costa badalonina s'han arribat a registrar onades de fins a 5 metres d'alçada.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Protecció Civil té activat el Pla Ventcat i recomana fixar o entrar dins de casa els objectes de balcons i terrasses que puguin caure. Fins la propera matinada el vent es mantindrà actiu. Aquest mateix vent aixeca un fort temporal de mar amb onades de fins a 5 metres al litoral badaloní. En aquest sentit, el Servei de Meteorologia de Catalunya té activat l'avís per mala mar a nivell màxim a la costa central.
Pedro Sánchez confia en la via política per resoldre el conflicte de Catalunya, admet que les converses amb Esquerra van ben encaminades i afirma que l'acord serà dins el marc de la Constitució.
El president en funcions també ha demanat al PP i Ciutadans que no es continuïn aliant amb l'extrema dreta.
He recibido una carta de la señora Inés Arrimadas. Bueno, yo creo que Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha, como vimos, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, o quiere ser un partido político que contribuya a la estabilidad y a la gobernación de nuestro país. Pero eso tendrá que resolverlo el partido de la señora Arrimadas.
Prorrogada per 3 mesos més la llicència del polèmic projecte del Hard Rock de Vilaseca i Salou.
Fons del govern asseguren que aquesta pròrroga ha estat sol·licitada per l'empresa i arriba després que les entitats ecologistes opositores al projecte anunciessin que la llicència havia caducat.
Baix Camp Ràdio, Gerard Amigó.
El permís caducava demà dijous i la companyia havia demanat una pròrroga. La Generalitat l'ha concedit, però no ha concretat si aquesta pròrroga és definitiva o si hi ha la possibilitat d'ampliar-la de nou. En paral·lel, continuen les negociacions per la compravenda dels terrenys on s'ha de fer el complex i que són propietat de Criteria, és a dir, de la Caixa. Des del govern català s'ha dit que aquesta operació no costarà un euro a l'erari públic si bé es planteja que l'empresa pública Incasòl compri els terrenys de la Caixa per vendre'ls tot seguit a Hard Rock.
I en cultura, els Premis Zircòlica de Circ compleixen 10 anys i ho celebren amb 25 projectes nominats. L'entrega de premis serà el 18 de desembre a càrrec del pallasso Tortell Poltrona. Marcel Barreras, redactor en cap de la revista Zircòlica.
Aquest any és l'any en què ens han arribat global més propostes de circ. En total, 50 propostes de 47 companyies. És la xifra rècord des que van començar els premis l'any 2010.
Notícies en xarxa, edició vespre. Notícies en xarxa, edició vespre.
A partir de l'1 de gener, els usuaris del transport públic disposaran de targetes noves, unes targetes que també ens obliguen a prendre noms nous i que venen acompanyades d'un canvi de tarifes. Les ha presentat avui l'Autoritat del Transport Metropolità i la seva vigència coincideix amb la implantació de la zona de baixes emissions i amb l'objectiu d'incrementar l'ús del transport públic. Pere Sanz i Marta Patricio ens desglossen els nous títols i els nous preus.
La primera que ens trobem és la T usual.
Substituirà la T+ i la T3050, que desapareixen. Serà d'ús il·limitat i costarà 40 euros mensuals per una zona. Aquesta targeta beneficiarà l'usuari habitual i vol aconseguir que més gent faci servir el transport públic. Asseguren que els usuaris que utilitzin habitualment aquesta T usual s'estalviaran al mes un 25% del cost que actualment es destina al transport.
Ens haurem d'habituar a sentir també el nom de la T casual. Serà, si fa o no fa, equivalent a la T10.
i s'encareix en totes les zones. Per a una zona costarà 11,35 euros. La T10 val ara mateix 10,20 euros. La nova targeta està enfocada a usuaris ocasionals. Seran 10 viatges per fer servir durant un any.
El preu del bitllet senzill s'encareix.
El bitllet senzill no desapareix, però s'encareix. I el d'una zona costarà 2,40 euros. Dues zones, 3,40 euros. I tres zones, 4,50 euros.
Per cert, que el conseller de Territori, Damià Calvet, ha subratllat que l'usuari habitual resultarà beneficiat i que la mesura cridarà a més ciutadans a optar pel transport públic.
El model tarifari al qual tendim és el de beneficiar la freqüència de l'ús en el preu. I per fer-ho, simplifiquem el nombre de títols. Ens trobem en un canvi de model de mobilitat en el que el transport públic ha de passar d'un rol complementari a un rol central i en què es vol fidelitzar l'usuari.
Els usuaris que a partir del gener encara disposin de viatges amb la seva targeta T10, actualment multipersonal, podran utilitzar-la de forma unipersonal fins al 29 de febrer.
També, però, poden reclamar la devolució de l'import pel nombre de viatges no usats. La resta de títols adquirits durant aquest 2019 podran utilitzar-se fins a la data de caducitat.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Pendents a aquesta hora de l'evolució d'aquesta llevantada que ha deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts del país i onades de fins a 5 metres a la línia de costa. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i el Vencat en fase d'alerta davant les previsions de les properes hores on el temporal es desplaça fins al nord del país.
De moment ja ha començat a haver-hi afectacions, especialment al litoral barceloní i en concret a la ciutat comtal, amb inundacions de carrers al centre de la ciutat i precisament a la xarxa de metro. L'estació de Monumental a la línia 2 ha deixat de funcionar per acumulació d'aigua. També l'estació de Tetuán ha quedat inutilitzada per la pluja intensa. Els trens no s'aturen en aquest punt, així ho ha explicat TMB. Diversos usuaris han denunciat a les xarxes la gran caiguda d'aigua des de la superfície fins a l'interior de l'estació d'aquestes dues estacions.
Pel que fa a la resta del país, també s'han registrat alguns incidents. Més de 4.000 abonats es troben sense llum a poblacions com Cunit o Cubelles a causa de les tempestes.
També Protecció Civil demana especial alerta per la crescuda de rius i rieres. El cabal del Tordera ha assolit el nivell d'alerta entre la capçalera i Sant Celoni. Emergències demana extremar les precaucions i allunyar-se de les zones inundables properes a aquest riu.
Ràdio Tordera, Lluís Sabater, bona tarda.
Bona tarda, així és. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua informen que el riu La Tordera ha superat el llindar d'alerta a l'estació Montseny. El cabal entre la capçalera i Sant Celoni és superior a l'habitual i ho podria anar augmentant en les properes hores. La policia local de Tordera i Protecció Civil han procedit a engegar el procés de control del cabal durant tarda i nit per si cal fer-ne alguna actuació. En aquest sentit es demana a la ciutadania no acostar-se a la ribera del riu i extremar les precaucions. A l'Observatori del Montseny a aquesta hora ja s'han superat els 80 litres per metre quadrat. La previsió és que la pluja continuï caient a la zona durant les properes hores.
Com dèiem, la zona més afectada aquesta tarda, però ara són les comarques de Barcelona i sud de Girona, però el que més preocupa a Protecció Civil és el temporal marítim. A la costa badalonina s'han arribat a registrar onades de fins a 5 metres d'alçada. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Bona tarda. El vent de gregal bufa amb intensitat des de la passada matinada i s'ha anat intensificant. Bufa de forma sostinguda amb cops màxims que s'apropen als 70 km per hora. Protecció Civil té activat el pla Vencat i recomana fixar o entrar dins de casa els objectes de balcons i terrasses que puguin caure. Fins la propera matinada el vent es mantindrà actiu. Aquest mateix vent aixeca un fort temporal de mar amb onades de fins a 5 metres al litoral badaloní. En aquest sentit, el Servei de Meteorologia de Catalunya té activat l'avís per mala mar a nivell màxim a la costa central. L'alteració marítima perdrà força demà. A causa del temporal de mar i vent, l'Ajuntament de Badalona ha tancat l'accés al pont del Petroli i al parc de Cal Arnús. El temporal de mar i vent s'hi suma la pluja que afecta de forma directa la meitat est de Catalunya. Les precipitacions s'han reforçat al llarg d'aquesta tarda i es mantindran fins ben entrada la nit.
Aquestes són les principals afectacions a aquesta hora, però anem a veure què ens espera per les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs, déu-n'hi-do les precipitacions que estan afectant ara mateix a molts punts del territori, en especial al sector del litoral i prelitoral. La previsió el que indica és que ara les precipitacions més importants es traslladaran cap a l'àrea de Barcelona i de Girona, on aquí ara mateix porten fins a acumulats fins a màxims de 30-35 litres per metre quadrat, i esperem que al llarg d'aquest episodi, del que queda d'aquest episodi, es puguin acumular puntualment els 100 litres per metre quadrat. Tot plegat acompanyat d'alguna ratxa de vent fort de component de gregal, de fins a 70-80 km per hora a punts del litoral de Barcelona i prelitoral també, i sobretot un temporal de mar força destacat. Les onades arriben a tot el litoral entre 3 i 4 metres d'altura, amb màxims de fins a 5 o 6 metres que s'han assolit davant de la costa de Barcelona. Creiem que també al llarg d'aquesta propera tarda les onades de 5 i puntualment 6 metres també es podran assolir cap a la costa gironina. Aquest temporal encara aguantarà ben bé fins la propera nit i matinada, i a partir de demà al matí sembla que començarà a minvar, tot i que encara hi haurà precipitacions a molts punts del litoral i prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Sens dubte, l'alerta per vent, pluja i fort onatge està complicant la circulació a la xarxa viària. Coneguem, doncs, quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. La pluja greuja la situació a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a la ronda del de Barcelona. La B20 està tallada a Collserola en sentit Besòs per inundacions. Es fan desviaments per la sortida 9 i pel mateix motiu també hi ha un carril tallat a la mateixa B20 a Valldaura en sentit Llobregat. Això provoca aturades la Diagonal a Collserola en sentit Besòs i del nus de la Trinitat a Valldaura en sentit Llobregat. A la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha 17 quilòmetres de retenció de Zona Franca al nus de la Trinitat en sentit Besòs i 7 quilòmetres de cua de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat. També destaquem la Nacional 2, on es dona pas alternatiu a Montgat per inundacions. Això provoca aturades en tots dos sentits. La B-5301 està tallada al Montseny en tots dos sentits per esllavissades. La C-66 està tallada a Cornellà del Terri en tots dos sentits per retirar un camió accidentat. Es fan desviaments per l'interior de Banyoles. A la C-17 hi ha aturades a Balanyà al llarg d'un quilòmetre en sentit Vic per un accident que talla un carril. A la C-14-13 Antigues dona pas alternatiu a Sant Quirze del Vallès per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autopista del Maresme, a la C-32, hi ha 2 quilòmetres de retenció a Argentona en sentit Mataró per un accident. Pel que fa problemes, pròpiament per volum de trànsit, a l'AP-7 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Barberà en tots dos sentits i 2 quilòmetres de Collpapiol en sentit sud. A la B-30, retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C-58, 7 quilòmetres de retenció de Barberà a Barcelona en sentit sud i 2 quilòmetres més a Terrassa en sentit nord. A la C-17, a la C-33 i a la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions per entrar a Barcelona en sentit sud. A la B-23, 7 quilòmetres de retenció de Sant Feliu al Papiol en sentit Martorell i en sentit Girona i 6 quilòmetres de cua de Sant Joan d'Espí, l'Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona. I a la 2, 5 quilòmetres de retenció entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El president en funcions, Pedro Sánchez, confia en la via política per resoldre el conflicte a Catalunya. Sánchez admet que les converses per facilitar una investidura amb Esquerra Republicana van ben encaminades, però promet que qualsevol acord haurà de ser dins el marc de la Constitució i es farà públic en el seu moment.
El president en funcions ha fet aquestes en el marc de la cimera de l'OTAN des de Londres, des d'on també ha tornat a demanar responsabilitat a la resta de l'oposició per garantir la governabilitat, especialment a PP i Ciutadans, a qui ha demanat que no es continuïn aliant amb l'extrema dreta.
He recibido una carta de la señora Inés Arrimadas. Bueno, yo creo que Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha, como vimos, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, o quiere ser un partido político que contribuya a la estabilidad y a la gobernación de nuestro país. Pero eso tendrá que resolverlo el partido de la señora Arrimadas.
Precisament les rondes de contactes del PSOE s'han reemprès avui amb la trobada amb Junts per Catalunya, suspesa ahir la tarda. Totes dues formacions s'emplacen a reunir-se de nou després d'aquesta reunió que ha durat una hora i mitja.
Les dues representants de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Míriam Nogueras, han traslladat a la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, les demandes que plantegen per negociar: la posada en marxa d'un diàleg sense condicions ni exclusions i el reconeixement del president de la Generalitat, Quim Torra, com a interlocutor en la taula de negociació que reclama l'independentisme.
Tot això el dia després de la segona reunió dels republicans amb els socialistes.
El portaveu parlamentari d'Esquerra, Sergi Sabrià, ha dit a la xarxa que encara no han avançat prou per modificar el no de cara a la investidura de Pedro Sánchez.
No hem avançat massa en les solucions, i per això clarament és un no a dia d'avui, però avancem en el reconeixement de culpa, en el reconeixement de la pèrdua de drets i llibertats, diríem. Per tant, el PSOE crec que es va situant en l'espai on som realment. Ara hem de passar a la fase de començar a trobar-hi solucions, no? I per tant, que la taula de diàleg agafi forma, que la recuperació de drets agafi forma.
I qui també coll Esquerra perquè faciliti la investidura de Sánchez són els líders dels sindicats UGT i Comissions Obreres.
Pepe Álvarez i Unai Sordo han visitat els darrers dies el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, a Lledoners, per demanar-li que Esquerra faciliti el govern de Socialistes i Unides Podemos.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
En surt aquest matí a Caldes de Montbuí, al Vallès, quan s'han produït una explosió al primer pis d'un immoble al centre del municipi. La deflagració no ha causat ferits, però sí importants destrosses al pis afectats i també les canonades de serveis de l'immoble al lloc dels fets. Hi han treballat una desena de dotacions dels bombers i a hores d'ara encara es desconeixen les causes del sinistre. Més coses. Salut obre un expedient per aclarir si l'Hospital de Bellvitge va informar o no dels maltractaments que va patir la dona assassinada dilluns al Prat a mans de la seva parella.
Segons sembla, la dona va ser tractada al centre el passat mes de juny. Va arribar a urgències en ambulància amb diverses contusions i una costella trencada. Segons l'informe mèdic, la dona havia explicat que es tractava d'una agressió domèstica i que el marit l'havia empès i l'havia fet caure a terra. L'informe del cas, però, no es va fer arribar als jutjats i ara el Departament de Salut ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets. La dona també havia estat atesa pels serveis d'acció social i pels Mossos d'Esquadra en diverses ocasions.
A Tarragona, la Generalitat ha prorrogat per 3 mesos més la llicència de casino del polèmic projecte de Hard Rock de Vilaseca i Salou.
Fons del govern asseguren que aquesta pròrroga ha estat sol·licitada per l'empresa i arriba després d'una ampliació anterior que allargava 6 mesos més perquè Hard Rock presentés la documentació requerida. Precisament la setmana passada, les entitats ecologistes opositores al projecte anunciaven que la llicència havia caducat i demanaven al Departament de Jocs i Espectacles que la revoqués definitivament.
BCB Ràdio, Gerard Ramigó, bona tarda.
El permís caducava demà dijous i la companyia havia demanat una pròrroga. La Generalitat l'ha concedit, però no ha concretat si aquesta pròrroga és definitiva o si hi ha la possibilitat d'ampliar-la de nou. En paral·lel, continuen les negociacions per la compravenda dels terrenys on s'ha de fer el complex i que són propietat de Criteria, és a dir, de la Caixa. Des del govern català s'ha dit que aquesta operació no costarà un euro a l'erari públic si bé es planteja que l'empresa pública Incasòl compri els terrenys de la Caixa per vendre'ls tot seguit a Hard Rock. El retard en aquesta compravenda es deu, entre altres qüestions, al contenciós interposat pels antics propietaris dels terrenys que van ser expropiats amb motiu de la construcció de Port Aventura i que ara reclamen compensacions davant el nou ús que es vol donar a les finques. D'altra banda, el govern català està treballant en els diferents projectes urbanístics que s'hauran de fer un cop es tanqui l'acord. El pla director urbanístic es va aprovar ara fa 3 anys, però ara s'ha d'entrar al detall. A banda, també caldrà redactar i aprovar un pla especial d'infraestructures que definirà les obres de connexió amb les infraestructures externes que ja existeixen.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Aquest Nadal els lleidatans no veuran el popular personatge Banyetes pels carrers de la capital del Segrià, tot i que l'organització manté les activitats previstes, com la cantada de Nadales. Enguany no podran utilitzar aquesta figura a causa de la investigació a la que s'està sotmetent el Club Infantil. La regidora d'Educació de la Paeria de Lleida assumirà l'organització d'aquests actes a partir de l'any que ve. UAU Lleida Ràdio.
Així ho ha explicat la regidora Sandra Castro a UAU Lleida Ràdio. Recorda que el contracte amb l'empresa que gestiona el club és vigent fins al 19 de gener. Fins llavors seran ells els qui s'encarreguin de les activitats, però hauran de fer-ho sense el Banyetes, ja que aquesta marca és un dels objectes de la investigació sobre presumpta corrupció en la gestió del club.
El Banyetes no el veurem. És a dir, el tema és que no podem utilitzar la marca,
no utilitzarem la marca.
Però sí que aquelles activitats en les quals hi havia molta afluència de públic i que agradaven molt, com pot ser la cantada de Nadal, sí que les mantindrem, perquè, bueno, pels infants, que al final no els hem de perjudicar en això, no?
Sobre la possibilitat de fer un altre Club Castro, més s'ha de dissenyar el pla d'acció de la regidoria i veure quines són les línies de treball. Una opció és que es creï una versió infantil del carnet jove lleidatà, en el qual estan treballant la regidoria de joventut, i que aquells socis del Club Banyetes que ho vulguin s'hi puguin acollir.
A Solsona s'ha posat en marxa una campanya de sensibilització per evitar que la gent vagi al bosc a buscar el tió. Posen de relleu la importància de la fusta morta per afavorir la biodiversitat. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
La Fira del Tió de Solsona, aquest dissabte, a banda de posar en valor aquesta tradició nadalenca, aprofitarà per fer pedagogia sobre la necessitat de deixar els arbres morts al bosc, en tant que viuen ocells, insectes i fongs que no poden viure en exemplars joves o vius. Aquesta és la premissa d'un projecte europeu del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, al qual també s'hi suma el grup de natura del Solsonès. Així, l'exposició de tions d'aquest dissabte anirà acompanyada d'uns plafons divulgatius. Per donar exemple, els tions que es posaran a la venda a favor del rebost solidari del Solsonès procedeixen d'arbres malalts que l'Ajuntament de Solsona va haver de tallar. L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, que organitza la Fira del Tió amb Solsonès Fires. Glòria Domínguez, directora de l'agència, fa una crida al seny.
No volem que aquest fet de posar en valor aquesta tradició pugui induir algú a pensar, doncs, que és una bona idea anar al bosc a buscar tions, per una banda per aquests motius biològics i segons, doncs, perquè els boscos són propietats privades, vull dir, els boscos tenen amos i per tant no es pot anar a recollir el que ens sembli en cada moment que es pot agafar.
La Fira del Tió es concentrarà dissabte al nucli antic de Solsona amb activitats adreçades especialment al públic familiar.
I el Baix Camp estrena una nova ruta cicloturística pensada per a famílies centrada en l'oli. Aquesta passa per camins entre horts, camps d'avellaners, garrofers i oliveres. Els gairebé 50 quilòmetres de circuit recorren 7 municipis productors d'oli d'oliva verge extra. La nova ràdio, David Fernández.
El Consell Comarcal del Baix Camp, diferents ajuntaments, la denominació d'origen protegida Siurana i l'entitat ciclista Bicicamp posen en marxa una ruta circular senyalitzada d'uns 50 quilòmetres pensada per a fer en bicicleta mentre descobreixen espais relacionats amb l'oli. En concret passarà per 7 municipis: Reus, Riudoms, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs, Vilanova d'Escornalbou, Cambrils i Montroig del Camp. La ruta travessarà camins entre horts i camps i permetrà visitar cooperatives, molins, museus o centres d'interpretació d'aquestes poblacions. Esther Ávila és la presidenta de l'entitat Bicicamp.
Com diem, és una ruta que corre el 95% per camins rurals. Hi ha algun tram, o bé, potser de via rodada, però és per traspassar o per acostar-nos, no?, en algun moment en algun dels municipis, i és una ruta que pensem que és molt familiar, té un desnivell molt assequible.
Des de la DOP Siurana s'han mostrat satisfets amb la iniciativa perquè permetrà posar en valor la pagesia i el territori.
En cultura, els Premis Zircoli Cada Circ compleixen 10 anys i ho celebren amb 25 projectes nominats. El Circ Històric Reluí serà l'escenari de l'entrega dels premis del 18 de desembre a Barcelona. El pallasso Tortell Poltrona serà l'encarregat de presentar-los en una gala que retransmetrà la xarxa per les televisions locals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els guardons premien 10 categories, entre espectacles, companyies, números de circ i iniciatives per a la projecció. També s'atorga un premi especial de jurat, un de trajectòria i un per votació popular. El redactor en cap de la revista Zircòlica, Marcel Barrera, ha destacat la gran quantitat de propostes rebudes.
Aquest any és l'any en què ens han arribat en global més propostes de circ. En total, 50 de 47 companyies. És la xifra rècord des que van començar els premis l'any 2010.
Els guanyadors es faran públics el 18 de desembre durant la nit del circ, que enguany retorna al Circ Històric Reluí. Serà presentada per Tortell Poltrona i la retransmetrà la xarxa de comunicació local.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Força Lleida fa fora l'entrenador Jorge Serna.
El club lleidatà ha pres la decisió aquest migdia després de la sisena derrota consecutiva de l'equip. Serna va presentar fa 15 dies la dimissió i aleshores la directiva no li va acceptar. Ara, després de caure ahir a casa amb el penúltim, l'Oviedo, i de la mocadurada i els xiulets de l'afició al final del partit, s'ha pres la decisió. El fins ara tècnic assistent, Jordi Guàrdia, es farà càrrec provisionalment de l'equip. El vicepresident esportiu del Força Lleida, Albert Aliaga, diu que estan buscant el recanvi de Jorge Serna.
Doncs hi ha diverses possibilitats. Una d'elles ha de ser que ha de ser una persona que tingui coneixement de la Lliga, que tingui una certa experiència i que en certa manera ens garanteixi, no resultats, perquè això no és possible, però sí una certa solvència al vestidor.
Més bàsquet, el Cadí la Seu juga avui la continuïtat a l'Eurocup femenina.
Ho farà a la pista del Picpex Gongarès a partir de les 8 del vespre. L'equip urgellenc ha viatjat sense Llorena Díaz després que s'hagin confirmat els pitjors pronòstics. La Canària es perdrà el que resta de temporada per un trencament del lligament encreuat del genoll. Esportivament, l'equip es juga l'accés a la ronda següent de la competició.
En hoquei patins, el Patí Vilafranca acomiada el tècnic Sergi Ponset.
El club penedesenc ha sorprès destituint l'entrenador quan l'equip porta 5 partits sense perdre i està a 4 punts de la zona d'ascens directe a l'hoquei Lliga. El substitut és Tom Porta, que ahir ja va dirigir la primera sessió d'entrenament preparant el debut el dia 16 de desembre a la pista del Jolaceta Basc.
En handbol, avui juguen el Fraikin Granollers i el Barça.
Els vallesans sisens a la classificació reben el vuitè, que té un punt menys, el Guadalajara, a partir de les 9 de la nit, mentre que el Barça, el líder intractable, jugarà a partir de 7:45 a la pista del Conca.
I en waterpolo, avui el Terrassa juga a Marsella.
A partir de 9:15, els de Didier Covacho busquen un triomf de prestigi a la piscina de l'equip francès en la sisena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Ahir l'Atlètic Barceloneta va empatar 11 amb l'Olympiacos grec.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 8 de desembre a l'Auditori, els faristols de la banda municipal de Barcelona s'ompliran de màgia amb les bandes sonores d'algunes de les pel·lícules més famoses de Walt Disney.
El Màgic d'Oz, Mary Poppins, el Japerut de Notre Dame o Pocahontas seran alguns dels protagonistes d'aquest programa ple de fantasia dirigit per Beatriz Fernández.
Compra les teves entrades a auditori.cat.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Les fires són trobades molt arrelades a la història econòmica de cada país. Originalment lligades als moviments de la ramaderia, han anat evolucionant en formats i sectors de la mateixa manera que ho ha fet la societat humana. Les fires de mostres en són un dels tipus més populars encara avui dia. L'objectiu principal dels estands no és tant la venda directa com poder mostrar els seus productes a molts clients potencials de cop. Una de les més destacades de Catalunya és la d'Amposta. Aquest pont de la Puríssima se'n celebra l'edició número 59, tot i que en realitat el seu origen ens remet a l'edat mitjana. La Fira de Mostres d'Amposta 2019 aplegarà un total de 107 expositors dins del recinte, més 45 al carrer i 30 boxes d'animals. La ramaderia i la maquinària agrícola són els reclams principals d'una fira on en realitat hi trobarem sectors tan diversos com fotografia, moda i restauració. Però també moltes activitats, fins a 27 atraccions pels més petits, exhibicions hípiques, el tradicional concurs de paelles, intercanvi de plaques de cava, projeccions de documentals, de tot i força i amb entrada gratuïta. Del 5 al 8 de desembre, 59a Fira de Mostres d'Amposta. En trobareu tota la informació al web firaamposta.cat.
Sabies que...
A Catalunya, si et diuen gallina, potser no s'equivoquen. I és que n'hi ha 279 granges d'aquests animals. Són granges de gallines ponedores, amb 4 milions de gallines que produeixen a l'any pràcticament, atenció, 95.000 milions de dotzenes d'ous, un 15% dels quals s'exporten. Vaja, si et diuen gallina, sempre pots dir que tens molts ous. Sí, sí, sí.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Canvi tarifari al transport metropolità. A partir de l'1 de gener, els usuaris disposaran de targetes noves. Montse Manent.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha subratllat que l'usuari habitual resultarà beneficiat i que la mesura cridarà a més ciutadans a optar pel transport públic, ara que s'implantarà a la zona de baixes emissions.
El model tarifari al qual tendim és el de beneficiar la freqüència de l'ús en el preu. I per fer-ho, simplifiquem el nombre de títols. Ens trobem en un canvi de model de mobilitat en el que el transport públic ha de passar d'un rol complementari a un rol central i en què es vol fidelitzar l'usuari.
Pendents a aquesta hora de l'evolució de la llevantada que ha deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts del país, provocant vàries afectacions.
Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i el Vencat en fase d'alerta. Ara el temporal es desplaça fins al litoral gironí, on també s'espera fort temporal de mar.
Costa Brava Televisió, Joana Valent.
El temporal de pluja i vent que afecta la Costa Brava encara el capítol de major intensitat que pot allargar-se fins ben bé la mitjanit. El temporal marítim és de moment el més ofenós, amb onades que superen els 5 metres d'alçada i que s'alimenten de les fortes ratxes de vent que bufen des de fa hores. Les pluges són per ara constants però moderades i les previsions indiquen que aquest vespre poden haver-hi nuclis de precipitacions localment intensos.
Pedro Sánchez confia en la via política per resoldre el conflicte a Catalunya, admet que les converses amb Esquerra van ben encaminades i afirma que l'acord serà dins el marc de la Constitució.
El president en funcions també ha demanat al PP i Ciutadans que no es continuïn aliant amb l'extrema dreta.
He recibido una carta de la señora Inés Arrimadas. Bueno, yo creo que Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha, como vimos, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, o quiere ser un partido político que contribuya a la estabilidad y a la gobernación de nuestro país. Pero eso tendrá que resolverlo el partido de la señora Arrimadas.
Prorrogada per 3 mesos més la llicència del polèmic projecte del Hard Rock de Vilaseca i Salou.
Fons del govern asseguren que aquesta pròrroga ha estat sol·licitada per l'empresa i arriba després que les entitats ecologistes opositores al projecte anunciessin que la llicència havia caducat.
Baix Camp Ràdio, Gerard Amigó.
El permís caducava demà dijous i la companyia havia demanat una pròrroga. La Generalitat l'ha concedit, però no ha concretat si aquesta pròrroga és definitiva o si hi ha la possibilitat d'ampliar-la de nou. En paral·lel, continuen les negociacions per la compravenda dels terrenys on s'ha de fer el complex i que són propietat de Criteria, és a dir, de la Caixa. Des del govern català s'ha dit que aquesta operació no costarà un euro a l'erari públic si bé es planteja que l'empresa pública Incasòl compri els terrenys de la Caixa per vendre'ls tot seguit a Hard Rock.
I en cultura, els Premis Circòlica de Circ compleixen 10 anys i ho celebren amb 25 projectes nominats. La xarxa retransmetrà la gala d'entrega el pròxim 18 de desembre i es podrà veure per les televisions locals.
Marcel Barrera, redactor en cap de la revista Circòlica, ha destacat la gran quantitat de propostes rebudes.
L'any és l'any en què ens han arribat en global més propostes de circ. En total, 50 propostes de 47 companyies. És la xifra rècord des que van començar els premis l'any 2010.
Notícies en xarxa, edició vespre. Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A partir de l'1 de gener, els usuaris del transport públic disposaran de targetes noves, unes targetes que també ens obliguen a prendre noms nous i que venen acompanyades d'un canvi de tarifes. Les ha presentat avui l'Autoritat del Transport Metropolità i la seva vigència coincideix amb la implantació de la zona de baixes emissions i amb l'objectiu d'incrementar l'ús del transport públic. Pere Sanz i Marta Patricio ens desglossen els nous títols i els nous preus.
La primera que ens trobem és la T usual.
Substituirà la T+, i la T30-50, que desapareixen. Serà d'ús il·limitat i costarà 40 euros mensuals per una zona. Aquesta targeta beneficiarà l'usuari habitual i vol aconseguir que més gent faci servir el transport públic. Asseguren que els usuaris que utilitzin habitualment aquesta T usual s'estalviaran al mes un 25% del cost que actualment es destina al transport.
Ens haurem d'habituar a sentir també el nom de la T casual. Serà, si fa o no fa, equivalent a la T10.
I s'encareix en totes les zones. Per a una zona costarà 11,35 euros. La T10 val ara mateix 10,20 euros. La nova targeta està enfocada a usuaris ocasionals. Seran 10 viatges per fer servir durant un any.
El preu del bitllet senzill s'encareix.
El bitllet senzill no desapareix, però s'encareix. I el d'una zona costarà 2,40 euros. Dues zones, 3,40 euros. I tres zones, 4,50 euros.
Per cert, el conseller de Territori, Damià Calvet, ha subratllat que l'usuari habitual resultarà beneficiat i que la mesura cridarà a més ciutadans a optar pel transport públic.
El model tarifari al qual tendim és el de beneficiar la freqüència de l'ús en el preu. I per fer-ho, simplifiquem el nombre de títols. Ens trobem en un canvi de model de mobilitat en el que el transport públic ha de passar d'un rol complementari a un rol central i en què es vol fidelitzar l'usuari.
Els usuaris que a partir del gener encara disposin de viatges amb la seva targeta T10, actualment multipersonal, podran utilitzar-la de forma unipersonal fins al 29 de febrer.
També, però, poden reclamar la devolució de l'import pel nombre de viatges no usats. La resta de títols adquirits durant aquest 2019 podran utilitzar-se fins a la data de caducitat.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Pendents a aquesta hora de l'evolució d'aquesta llevantada que ha deixat més de 100 litres per metre quadrat en alguns punts del país i onades de fins a 5 metres a la línia de costa. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i Ventcat en fase d'alerta davant les previsions de les properes hores, on el temporal es desplaça fins al nord del país.
De moment ja ha començat a haver-hi afectacions, especialment al litoral barceloní i en concret a la ciutat comtal, amb inundacions de carrers al centre de la ciutat i precisament a la xarxa de metro. L'estació de Monumental a la línia 2 ha deixat de funcionar per acumulació d'aigua. També l'estació de Tetuan ha quedat inutilitzada per la pluja intensa. Els trens no s'aturen en aquest punt, així ho ha explicat TMB. Diversos usuaris han denunciat a les xarxes la gran caiguda d'aigua des de la superfície fins a l'interior de l'estació d'aquestes estacions.
També hi ha afectacions, concretament a l'estació de Sant Roc, de la línia 2, precisament per l'acumulació d'aigua, i a l'estació de Joanic, a la línia 4, pel mateix motiu. Pel que fa a la resta del país, també s'han registrat alguns incidents. Més d'11.000 abonats es troben sense llum a poblacions com Cunit, Cubelles, l'Hospitalet de Llobregat o Igualada a causa de les tempestes.
També Protecció Civil demana especial alerta per la crescuda de rius i rieres. El cabal del Tordera ha assolit el nivell d'alerta entre la capçalera i Sant Celoni. Emergències demana extremar les precaucions i allunyar-se de les zones inundables properes a aquest riu.
Ràdio Tordera, Lluís Sabater, bona tarda.
Bona tarda, així és. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua informen que el riu La Tordera ha superat el llindar d'alerta a l'estació Montseny. El cabal entre la capçalera i Sant Celoni és superior a l'habitual i ho podria anar augmentant en les properes hores. La policia local de Tordera i Protecció Civil han procedit a engegar el procés de control del cabal durant tarda i nit per si cal fer-ne alguna actuació. En aquest sentit es demana a la ciutadania no acostar a la ribera del riu i extremar les precaucions. A l'Observatori del Montseny a aquesta hora ja s'han superat els 80 litres per metre quadrat i la previsió és que la pluja continuï caient a la zona durant les properes hores.
Com dèiem, la zona més afectada aquesta tarda, però, són les comarques de Barcelona i sud de Girona. Però el que més preocupa ara a Protecció Civil és el temporal marítim. I on s'espera que pugui ser més elevat aquest temporal marítim és precisament el litoral gironí. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. El temporal de pluja i vent que afecta la Costa Brava encara el capítol de major intensitat que pot allargar-se fins ben bé la mitjanit. El temporal marítim és de moment el més ofenós, amb onades que superen els 5 metres d'alçada i que s'alimenten de les fortes ratxes de vent que bufen des de fa hores. Les pluges són per ara constants però moderades i les previsions indiquen que aquest vespre poden haver-hi nuclis de precipitacions localment intensos. De fet, a la demarcació de Girona podrien acumular-s'hi fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Protecció Civil manté activades les alertes dels plans Vencat i Inuncat i demana precaució a la població en els desplaçaments i activitats a l'exterior, especialment al voltant d'espigons i zones portuàries. Precisament per evitar ensurts innecessaris, alguns ajuntaments baixempordanesos, com el de Castell-Platja d'Aro, han tancat preventivament els accessos als camins de ronda i les cales de la façana marítima. També han obert, netejat i senyalitzat els embornals de les zones fàcilment inundables i han posat a punt els sistemes de bombeig.
Aquestes són les principals afectacions a aquesta hora, però anem a veure què ens espera per les properes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs, déu-n'hi-do, les precipitacions que estan afectant ara mateix a molts punts del territori, en especial al sector del litoral i prelitoral. La previsió el que indica és que ara les precipitacions més importants es traslladaran cap a l'àrea de Barcelona i de Girona, on aquí ara mateix porten fins a acumulats fins a màxims de 30-35 litres per metre quadrat i esperem que al llarg d'aquest episodi, del que queda d'aquest episodi, es puguin acumular puntualment els 100 litres per metre quadrat. Tot plegat acompanyat d'alguna ratxa de vent fort de component de gregal de fins a 70-80 km per hora a punts del litoral de Barcelona i prelitoral també, i sobretot un temporal de mar fort destacat. Les onades arribaran a tot el litoral entre 3 i 4 metres d'altura amb màxims de fins a 5 o 6 metres que s'han assolit davant de la costa de Barcelona. Creiem que també al llarg d'aquesta propera tarda les onades de 5 i puntualment 6 metres també es podran assolir cap a la costa gironina. Aquest temporal encara aguantarà ben bé fins la propera nit i matinada i a partir de demà al matí sembla que començarà a minvar, tot i que encara hi haurà precipitacions a molts punts del litoral i prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xavi Soler. Sens dubte, l'alerta per vent i pluja i fort onatge està complicant la circulació a la xarxa viària. Coneguem quina és la situació ara mateix a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant que es troba tallada la ronda de dalt, l'altura de Collserol en direcció Trinitat, per acumulació d'aigua a la via. Es fan desviaments per la sortida 9 i en sentit Llobregat hi ha un carril tallat a l'altura d'Horta pel mateix motiu. Hi ha aturades en pràcticament tot el recorregut de la ronda. També cita la Nacional 2 al Masnou, on es dona pas alternatiu també per inundacions, i a banda la situació és complicada a vies com la C-17, on un accident talla un carril a Balanyà en direcció Vic, i en aquesta C-17 també hi ha aturades destacades entre Parets i Mollet en sentit sud. A la C-58 també hi ha cues des de Ripollet fins a l'entrada al nus de la Trinitat. Compta també a l'autopista P-7 amb lentitud a Barberà en els dos sentits de la Marfa i el Papiol en direcció Tarragona. Dels accessos sud destaquem la C-32 amb aturades Esplugues en direcció Ronda de Dalt. També hi ha cues a la 2 tant a Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona com a Sant Feliu de Llobregat per anar cap a Martorell. I per últim dir-vos que la C-14-13A a Sant Quirze del Vallès es dona pas alternatiu a causa d'un accident. Això és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El president en funcions, Pedro Sánchez, confia en la via política per resoldre el conflicte a Catalunya. Sánchez admet que les converses per facilitar una investidura amb Esquerra Republicana van ben encaminades, però promet que qualsevol acord haurà de ser dins el marc de la Constitució i es farà públic en el seu moment.
El president en funcions ha fet aquestes declaracions en el marc de la cimera de l'OTAN des de Londres, des d'on també ha tornat a demanar responsabilitat a la resta de l'oposició per garantir la governabilitat. Especialment el PP i Ciutadans, a qui ha demanat que no es continuïn aliant amb l'extrema dreta.
He recibido una carta de la señora Inés Arrimadas. Bueno, yo creo que Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha, como vimos, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, o quiere ser un partido político que contribuya a la estabilidad y a la gobernación de nuestro país. Pero eso tendrá que resolverlo el partido de la señora Arrimadas.
Unes declaracions que arriben l'endemà de la segona reunió entre el PSOE i Esquerra. Els republicans consideren les paraules de Sánchez com una pressió donant per fet l'acord quan encara no està tancat. Fins i tot sembla que Esquerra es planteja suspendre la reunió prevista per dimarts vinent. Aquest matí, en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari d'Esquerra, Sergi Sabrià, assegurava que les negociacions no han avançat prou per modificar el no de cara a la investidura de Pedro Sánchez.
No hem avançat massa en les solucions, i per això clarament és un no a dia d'avui, però avancem en el reconeixement de culpa, en el reconeixement de la pèrdua de drets i llibertats, diríem. Per tant, el PSOE crec que es va situant en l'espai on som realment. Ara hem de passar a la fase de començar a trobar-hi solucions, no? I per tant, que la taula de diàleg agafi forma, que la recuperació de drets agafi forma.
Precisament les rondes de contactes del PSOE s'han reprès avui amb la trobada amb Junts per Catalunya, suspesa ahir a la tarda. Totes dues formacions s'emplacen a reunir-se de nou després d'aquesta reunió que ha durat una hora i mitja.
Les dues representants de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Míriam Nogueras, han traslladat a la portaveu parlamentària del PSOE, Adriana Lastra, les demandes que plantegen per negociar. La posada en marxa d'un diàleg sense condicions ni exclusions i el reconeixement del president de la Generalitat, Quim Torra, com a interlocutor en la taula de negociació que reclama l'independentisme.
I qui també colla Esquerra perquè faciliti la investidura de Sánchez són els líders dels sindicats UGT i Comissions Obreres.
Pepe Álvarez i Unai Sordo han visitat els darrers dies el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, a Lledoners, per demanar-li que Esquerra faciliti el govern de Socialistes i Unides Podemos.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
En surt aquest matí a Caldes de Montbuí, al Vallès, que és quan s'ha produït una explosió al primer pis d'un immoble del centre del municipi. La deflagració no ha causat ferits, però sí importants destrosses al pis afectat i també les canonades de serveis de l'immoble. Al lloc dels fets hi han treballat una desena de dotacions de bombers i a hores d'ara encara es desconeixen les causes del sinistre. Anem, doncs, fins a Caldes, on acudirem que Gemma Permanyer. Bona tarda, quina és la situació ara mateix?
Bona tarda, doncs sembla que es van esclarint aquestes causes del sinistre. Tot indica, segons les últimes informacions de bombers, que el causant de l'explosió ha estat l'explosió d'un termo elèctric. En un primer moment s'havia contemplat l'opció que pogués tractar-se d'una explosió de gas, però no, és un termo elèctric situat en el lavabo d'aquest primer pis, d'aquest primer primera, d'un edifici de 10 habitatges del carrer Sant Pau de Caldes de Montbui. La meitat de les famílies que viuen en aquest edifici podran tornar a passar la nit a casa seva, però l'altra meitat, les de la banda primera, de la mateixa banda del pis afectat, ho hauran de fer o bé en l'hotel que l'Ajuntament els ha facilitat per poder-hi passar la nit i la resta de dies mentre durin les reparacions, o bé a casa dels familiars. Des de l'Ajuntament fa un moment ens comentaven que la meitat han optat per l'opció de l'hotel i l'altra meitat ho faran a casa de familiars o amics que els acolliran mentre durin les tasques de reparació. Com deies, ha estat un gran ensurt, un pis està molt afectat, gairebé destrossat del tot, la resta de pisos tenen petites afectacions, però no hi ha hagut danys personals de ningú, ja que la majoria de gent es trobava treballant en el moment de l'explosió. Ha passat a les 11 del matí.
Doncs gràcies, Gemma Permanyer, per aquesta darrera hora. Salut obre un expedient per aclarir si l'Hospital de Bellvitge va informar o no dels maltractaments que va patir la dona assassinada dilluns al Prat a mans de la seva parella.
Segons sembla, la dona va ser tractada al centre el passat mes de juny. Va arribar a urgències en ambulància amb diverses contusions i una costella trencada. Segons l'informe mèdic, la dona havia explicat que es tractava d'una agressió domèstica i que el marit l'havia empès i l'havia fet caure a terra. L'informe del cas, però, no es va fer arribar als jutjats i ara el Departament de Salut ha obert un expedient informatiu per aclarir els fets. La dona també havia estat atesa pels serveis d'acció social i pels Mossos d'Esquadra en diverses ocasions.
A Tarragona, la Generalitat ha prorrogat per 3 mesos més la llicència de casino del polèmic projecte Hard Rock de Vilaseca i Salou. Precisament la setmana passada, les entitats ecologistes opositores al projecte anunciaven que la llicència havia caducat i demanaven al Departament de Jocs i Espectacles que la revoqués definitivament. Baix Camp Ràdio, Gerard Amigó, bona tarda.
El permís caducava demà dijous i la companyia havia demanat una pròrroga. La Generalitat l'ha concedit, però no ha concretat si aquesta pròrroga és definitiva o si hi ha la possibilitat d'ampliar-la de nou. En paral·lel, continuen les negociacions per als terrenys on s'ha de fer el complex i que són propietat de Criteria, és a dir, de la Caixa. Des del govern català s'ha dit que aquesta operació no costarà un euro a l'erari públic si bé es planteja que l'empresa pública Incasòl compri els terrenys de la Caixa per vendre'ls tot seguit a Hard Rock. El retard en aquesta compra-venda es deu, entre altres qüestions, al contenciós interposat pels antics propietaris dels terrenys que van ser expropiats amb motiu de la construcció de Port Aventura i que ara reclamen compensacions davant el nou ús que es vol donar a les finques. D'altra banda, el govern català està treballant en els diferents projectes urbanístics que s'hauran de fer un cop es tanqui l'acord. El pla director urbanístic es va aprovar ara fa 3 anys, però ara s'ha d'entrar al detall. A banda, també caldrà redactar i aprovar un pla especial d'infraestructures que definirà les obres de connexió amb les infraestructures externes que ja existeixen.
I es va acostant la cita solidària per excel·lència de l'any, la Marató de TV3, en la que enguany la Xarxa de Televisions Locals hi col·labora. Per primera vegada en els seus 27 anys, la Marató sortirà dels estudis de Sant Joan d'Esvern per emetre el programa de diferents poblacions catalanes. Un d'aquests centres neuràlgics serà la ciutat de Reus, concretament des del Teatre Fortuny. La nova ràdio, David Fernández. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A la capital del Baix Camp hi haurà els periodistes Josep Cuní i Helena García Melero i al llarg de tota la jornada se celebraran diferents activitats a la plaça El Prim, com ara una pinya solidària dels Xiquets de Reus que comptarà amb la participació d'altres colles castelleres de la demarcació. El coordinador de la Marató de TV3 a Reus, Oriol Talón, explica per què s'ha escollit la ciutat.
Una de les seus que teníem més clares que triaríem seria Reus, perquè és un dels municipis de Catalunya que més participa des de fa més anys a la Marató. Tu mateix ho has dit, 54 activitats en un sol municipi és una barbaritat. Si fora de Barcelona no crec que hi hagi gaires municipis més que organitzin tantes activitats en un sol dia per recaptar diners per la Marató, i era òbvi que havíem de venir aquí a fer el programa.
Durant tot el dia, el Teatre Fortuny serà l'escenari d'actuacions musicals, màgia, dansa i entrevistes.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Aquest Nadal els lleidatans no veuran el popular personatge Banyetes pels carrers de la capital del Segrià. Tot i que l'organització manté les activitats previstes com la cantada de Nadales, enguany no podran utilitzar aquesta figura a causa de la investigació a la que està sotmesa el Club Infantil. La regidora d'Educació de la Paeria de Lleida assumirà l'organització d'aquests actes a partir de l'any que ve. Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
Així ho ha explicat la regidora Sandra Castro a UAU Lleida Ràdio. Recorda que el contracte amb l'empresa que gestiona el club és vigent fins al 19 de gener. Fins llavors seran ells els qui s'encarreguin de les activitats, però hauran de fer-ho sense el Banyetes, ja que aquesta marca és un dels objectes de la investigació sobre presumpta corrupció en la gestió del club.
El Banyetes no el veurem. És a dir, el tema és que no podem utilitzar la marca,
no utilitzarem la marca.
Però sí que aquelles activitats en les quals hi havia molta afluència de públic i que agradaven molt, com pot ser la cantada de Nadal, sí que les mantindrem, perquè, bueno, pels infants, que al final no els hem de perjudicar en això, no?
Sobre la possibilitat de fer un altre Club Castro, més s'ha de dissenyar el pla d'acció de la regidoria i veure quines són les línies de treball. Una opció és que es creï una versió infantil del carnet jove lleidatà, en el qual estan treballant la regidoria de joventut, i que aquells socis del Club Banyetes que ho vulguin s'hi puguin acollir.
A Solsona s'ha posat en marxa una campanya de sensibilització per evitar que la gent vagi al bosc a buscar el tió. Posen de relleu la importància de la fusta morta per afavorir la biodiversitat. Ràdio Solsona, Roser Clotet.
La Fira del Tió de Solsona, aquest dissabte, a banda de posar en valor aquesta tradició nadalenca, aprofitarà per fer pedagogia sobre la necessitat de deixar els arbres morts al bosc, en tant que viuen ocells, insectes i fongs que no poden viure en exemplars joves o vius. Aquesta és la premissa d'un projecte europeu del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona, al qual també s'hi suma el grup de natura del Solsonès. Així, l'exposició de tions d'aquest dissabte anirà acompanyada d'uns plafons divulgatius. Per donar exemple, els tions que es posaran a la venda a favor del rebost solidari del Solsonès procedeixen d'arbres malalts que l'Ajuntament de Solsona va haver de tallar. L'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, que organitza la Fira del Tió amb Solsonès Fires. Glòria Domínguez, directora de l'agència, fa una crida al seny.
No volem que aquest fet de posar en valor aquesta tradició pugui induir algú a pensar, doncs, que és una bona idea anar al bosc a buscar tions, per una banda per aquests motius biològics i segons, doncs, perquè els boscos són propietats privades, vull dir, els boscos tenen amos i per tant no es pot anar a recollir el que ens sembli en cada moment que es pot agafar.
La Fira del Tió es concentrarà dissabte al nucli antic de Solsona amb activitats adreçades especialment al públic familiar.
En cultura, els Premis Zircol i Cadacir compleixen 10 anys i ho celebren amb 25 projectes nominats. El Circ Històric Reluí serà l'escenari de l'entrega dels Premis desembre a Barcelona. El Pallasso Tortell Poltrona serà l'encarregat de presentar-los en una gala que retransmetrà la xarxa per les televisions locals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Els guardons premien 10 categories, entre espectacles, companyies, números de circ i iniciatives per a la projecció. També s'atorga un premi especial de jurat, un de trajectòria i un per votació popular. El redactor en cap de la revista Zircòlica, Marcel Barrera, ha destacat la gran quantitat de propostes rebudes.
Aquest any és l'any en què ens han arribat en global més propostes de circ. En total, 50 propostes de 47 companyies. És la xifra rècord des que van començar els premis l'any 2010.
Els guanyadors es faran públics el 18 de desembre durant la nit del circ, que enguany retorna al Circ Històric Reluí. Serà presentada per Tortell Poltrona i la retransmetrà la xarxa de comunicació local.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Força Lleida fa fora l'entrenador Jorge Serna.
El club lleidatà ha pres la decisió aquest migdia després de la sisena derrota consecutiva de l'equip. Serna va presentar fa 15 dies la dimissió i aleshores la directiva no li va acceptar. Ara, després de caure ahir a casa amb el penúltim, l'Oviedo, i de la mocadurada i els xiulets de l'afició al final del partit, s'ha pres la decisió. El fins ara tècnic assistent Jordi Guàrdia es farà càrrec provisionalment de l'equip.
Més bàsquet, el Cadí la Seu juga avui la continuïtat a l'Eurocup femenina.
Ho farà a la pista del Pickpax hongarès a partir de les 8 del vespre. L'equip urgellenc ha viatjat sense Llorena Díaz després que s'hagin confirmat els pitjors pronòstics. La Canària es perdrà el que resta de temporada per un trencament del lligament encreuat del genoll. Esportivament, l'equip juga l'accés a la ronda següent de la competició.
En handbol, avui juguen el Freiking Granollers i el Barça.
Els vallesans sisens a la classificació reben el vuitè, que té un punt menys al Guadalajara, a partir de les 9 de la nit, mentre que el Barça, líder intractable, juga des de 8:15 a la pista del Conca i amb un resultat de 6-11.
En waterpolo, avui el Terrassa juga a Marsella.
A partir de 8:45, els Adidas Covacho busquen un triomf de prestigi a la piscina de l'equip francès en la sisena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions.
En hoquei patins, el Patí Vilafranca acomiada el tècnic Sergi Ponset.
El club penedesenc ha sorprès destituint l'entrenador quan l'equip porta 5 partits sense perdre i està a 4 punts de la zona d'ascens directe a l'hoquei Lliga.
Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.